La finestra indiscreta.
La finestra indiscreta.
I'm in.
¿Los japos suelen dejar en paz a los ciudadanos británicos?
Vi algo que no debía ver.
Entendido.
Hice fotografías y las descubrieron.
No me extraña.
Perdona mi ignorancia, pero ¿qué hacéis en la oficina de Hacienda? Ahí fuera están matando gente.
Ellos son muchos más que nosotros y los japos están mejor armados. Así que ya lucharemos otro día. Aguanta esto. Pero antes de irnos, vamos a volar unos cuantos edificios. Son muy ordenados los japoneses. Odian que volemos los archivos de una ciudad.
Segona part de la finestra indiscreta. Agafo les estrenes d'aquest cap de setmana i veig que hi ha una pel·lícula de pastor català que es diu El somni que defensaré a mort i que és el documental més interessant dels últims temps i la millor estrena d'aquest cap de setmana. Es diu El somni, val, d'acord. I tenim el retorn a Brideshead del Julian Jarrell. I per cert que l'audiovisual d'avui, a partir de les dues de la matinada, anirà al voltant de les bandes sonores de Brideshead i de les pel·lícules angleses similars, d'acord? Molt bé. I tenim Solo quiero caminar, que li posaré un 6 amb alguns dubtes. I tenim La boda de Rachel, que li posaré un 6 amb alguns dubtes. I tenim aquesta pel·lícula que es diu Els nens de Huangshi, de Roger Spottiswoode. I és la història d'un fotògraf anglès, Jonathan Rhys-Meyers, que ha ajudat i ajudant a una doctora interpretada per Radha Mitchell salva a una escola de nens orfes a la guerra xino-japonesa emportant-los per la ruta de la seda fora del lloc dels combats. I jo veient aquesta pel·lícula dels nens de Huangshi immediatament vaig pensar en una pel·lícula d'ara fa 50 anys que va rodar Mark Robson que es deia El albergue de la sexta felicitat, on Ingrid Bergman interpretava una missionera que es deia Gladys Aylward, que salvava a uns nens orfes xinesos a la guerra xino-japonesa. I no és la mateixa història, i no són els mateixos personatges, però passava exactament el mateix. I sembla que totes dues històries estan basades en fets reals, són dues històries diferents, però pràcticament són la mateixa pel·lícula. Algú em pot aclarir si és que una imita l'altra o si és que realment hi va haver una coincidència en el temps?
Ibas a caer en una emboscada enemiga.
Pero tengo que llevar estos niños hacia. No puedo dejarlos allí. No saldría ninguno vivo del invierno.
Pero esa emboscada...
Puedo pasarlos por las montañas. Será largo, pero es el único camino.
Es el doble de largo. Terriblemente peligroso e imposible para ti sola, a pie y con 100 niños. Yo no puedo ir contigo. Tengo órdenes de comenzar la resistencia aquí con los campesinos y soldados que quedan.
Aunque pudieras acompañarme, solo aumentarías los peligros. Tú eres militar. Y si nos cogen, no tenemos nada que ocultar. Puedo explicar quiénes somos
y a dónde vamos. Si es que te dan tiempo a explicarte, si no ocurre nada por el camino.
No. No, esto estaba preparado para mí. Lee, creo que el señor quiso que yo viniera a China para salvar a estos niños.
Algú recorda El albergue de la sexta felicitat? Algú ha vist Els nens de Huangshi? Algú coneix les dues pel·lícules i les vol comparar? O ens vol defensar el film de Roger Spottiswoode? Algú ha vist El somni, aquest excel·lent documental català? Algú ha anat a veure una pel·lícula catalana aquesta setmana i la vol defensar? Retorna a Brideshead. L'heu vista? Solo quiero caminar, sí o no? La boda de Rachel val la pena? Són les estrenes d'aquest cap de setmana. Quina és la que han de veure els oients de La finestra indiscreta? Nou 3 201 74 74, si vols intervenir en directe, finestra@catradio.cat o catfinestra espai missatge al 7033, si ens vols escriure. Fins les dues de la matinada, La finestra indiscreta, a més decidint quina és la millor pel·lícula dels 60, El gato pardo de Luchino Visconti o El apartamento de Billy Wilder. Per cert, que aquesta banda sonora de Malcolm Arnold, de l'Albergue de la Sexta Felicitat, va sonar a l'audiovisual del programa ara fa unes setmanes, en un d'aquests que dediquem a les grans figures, als grans noms de la música de cinema. Avui no anirem d'això, ni avui anirem de músiques al voltant de Retorn a Brideshead. I per cert, algú s'escolta l'audiovisual? Algú s'està de 2 a 3 de la matinada sentint el contingut de bandes sonores que fem al programa? Algú vol suggerir que fem alguna cosa en concret? Us agrada? Seguim endavant, sí o no? Consol, hola, benvinguda, bona nit.
Hola, bona nit.
Pep, hola, benvingut i bona nit.
Bona nit.
Hola a tots dos. No sé si voleu votar, preguntar coses, intervenir... aneu de l'apartamento i el gato pardo, o quin és el tema?
Jo vull votar.
Endavant, no, doncs, a veure. Doncs sí, tenim aquí un vot que diu: una comèdia sempre entra millor i ens ajuda a oblidar-nos de les nostres preocupacions. La millor dels 60, diu, doncs, el Christian és l'apartamento. Per la millor pel·lícula dels 60, diu un altre oient, el Joan, és l'apartament. El gato pardo està bé, però l'apartament és una pel·li que ho té tot: actors, guió, direcció. En fi, que està pujant ara de cop i volta l'apartament i el gato pardo només guanya d'un vot en aquests moments. Tu què votaries, Consol?
Jo voto per... Sí, digues.
No, t'estem escoltant, tu per què votes?
Jo voto per l'apartament.
Tu votes per l'apartament i empates en aquests moments.
Jo sí.
Per què? Per què t'agrada més?
Mira, m'agrada perquè és una pel·lícula que trobo que té una mica de tot.
Uh-huh.
Té tendresa, té molta ironia...
Uh-huh.
La parella que ells dos tenen tan bona sintonia, trobo, perquè m'han agradat molt en Irma la Dulce, també.
Et refereixes a Jack Lemmon i Shirley MacLaine?
Sí. I és una pel·lícula que, si vas a mirar, això que avui diuen de l'assetjament en els treballadors en moltes empreses, aquella època ja passava.
Oh, i tant, ha passat tota la vida, diria jo, més aviat. Què passa? Que abans no se'n parlaven ni es feien sàtires al respecte,
exacte,
no?
Exacte, vull dir que, escolta, més assetjament que en aquestes...
Sincerament, són dues èpoques que representen molt bé els 60, perquè totes dues parlen ja d'un cinema que s'atreveix a parlar profundament d'alguns temes amb una maduresa i una capacitat d'expressió extraordinària.
Sí.
I el cas de l'Apartamento és molt especialment una pel·lícula de denúncia feta amb molta intel·ligència, i tens tota la raó, Consol.
Sí, sí. A mi m'encanta, a mi és una pel·lícula que m'encanta. La tinc i penso que me la poso tot sovint.
I tu, Pep, per què votaries?
Jo per el gato pardo.
Tu votes el gato pardo, també?
Sí.
Explica'ns per què, també, home.
A totes, jo, sí. Pues mira, perquè trobo que és una pel·lícula... Bueno, que jo primer vaig llegir la novel·la l'any 62, ja.
La de Lampedusa.
Sí, uh-huh. Sí, i em va agradar molt. I com a era la pel·lícula, em va semblar que sí, bueno, que sí, que tot era una... que estava força bé, també, no? I a més, m'agrada molt, vull dir, perquè explica la història, no?, de la noblesa, no?, com s'adapta perquè no canviï res, no?, perquè tot continuï igual.
Ja ho diuen a la pel·lícula, sí.
Sí, i em va agradar molt, molt. I amb tots els respectes per al apartament, amb tot el respecte, que és bona, és molt bona pel·lícula, però sempre prefereixo un gato pardo, sempre.
En aquest cas, doncs, esteu confrontats, Consol i Pep, però és que realment estem parlant de dues obres mestres de la història del cinema, que a més el gato pardo, Pep, jo diria que aquella eterna discussió sobre les adaptacions que venen de la literatura, si fan bé o no a l'obra original, en aquest cas,
sí,
és indiscutible que l'adaptació no només li fa bé, sinó que fins i tot, no diré que la millori, però... Que,
no, per que... això sí, no, vull dir, potser han sigut... Mira, les dues novel·les que jo he llegit i acabat de vista en pel·lícula, una és aquesta... I l'altre és aquella altra...
La mort a Venècia, potser?
No, aquella que són els monjos que tenen aquella biblioteca a dalt...
El nom de la Rosa.
Ah, això mateix.
El nom de la Rosa.
Sí, és una altra que primer vaig llegir també la novel·la i acabava ser ara la pel·lícula i també, sí, bé, vull dir, sigui que sí, adaptada força bé també amb la pel·lícula, amb totes les seves variants.
Molt bé, Consol i Pep, doncs escolteu, anoto les vostres votacions, les pel·lícules estan en frec a frec Tant sí. de bo, si pateixin no passaria res. No, veurem quina és la que guanya. És una votació molt divertida que heu fet. Han sortit títols espectaculars, però en qualsevol cas l'empat d'aquestes dues pel·lícules obligava a fer un desempat i és el que estem fent aquesta nit. I sortejarem entre tots els que esteu votant, entre l'Apartament i el Gato Pardo, quina és la millor. Entre tots els que voteu aquesta nit, un disc compacte. Digues, digues, Consol.
Sí, és que trobo que són dues pel·lícules tan diferents, una temàtica tan diferent, una època tan diferent. Jo també l'havia llegit, el Gato Pardo, quan va sortir, perquè jo treballava en una llibreria, no? I vaig trigar molts anys a veure la pel·lícula. I quan la vaig veure, tant l'havien elevada, que aleshores no em va acabar de fer el pes, mira.
Doncs Consol, Pep, que la gent vegi la pel·lícula i que també llegeixi el llibre del Gato Pardo, si és possible, i a vosaltres dos moltes gràcies i que tingueu sort aquesta nit.
Molt bé, bona nit.
Bona nit, moltes gràcies. Podeu seguir votant entre l'Apartament i el Gato Pardo o qualsevol altre tema que vulgueu plantejar o discutir amb nosaltres, 932017474, finestra@catradio.cat o catfinestra, espai i missatge al 7033.
La finestra analitza.
Aquesta setmana que s'ha acabat ha estat dominada bé, de fet, aquests últims dies, totalment per la presència de l'Inèdit a Barcelona, que vol dir a Catalunya i vol dir al nostre voltant. Alfons i Valentí, hola, benvinguts i bona nit.
Hola, bona nit.
Molt bona nit.
Trobo que és com si la gent no tingui... És a dir, la que és la cartellera normal no importa. Sempre cal, i és importantíssim, tenir tota mena d'esdeveniments paral·lels que ens han d'ocupar tant el temps que no podem veure les pel·lícules que s'estrenen. Ho dic en general, no per vosaltres dos, que segur que sí que aneu. Digo jo.
Sí, però la veritat és que al final acabes no anant a res, amb tanta cosa.
De fet, hi ha una cosa que està molt bé en quant a festivals, i és una cosa que aquí al programa has comentat tu moltes vegades, Àlex, cada vegada que arriba el BAF, cada vegada que arriba Sitges, cada vegada que arriba el Festival de Cinema Gay i Lèsbic, cada vegada que arriba el que sigui en relació a festivals, que és que aconsegueixen, per una banda, doncs, desvincular una mica el que seria el cinema de les estrenes, portar-ho cap a pel·lícules que serien més difícils d'arribar, i jo no sé de quina manera, igual, el futur del cine tira cap a això, cap als festivals, de dir, ostres, les sales estan en crisi, hi ha molta gent que no vol anar al cine, i en canvi, quan hi ha festivals, potser perquè és aquesta vidilla, potser perquè és aquest ambient de festival, potser perquè és, doncs, tot això més cinèfil, a la gent, o a la gent molt cinèfila, la tira més a anar per festivals, i clar, en aquest cas hi havia l'Inèdit.
I, de fet, per exemple, l'Inèdit, que és sobre temes musicals, etc, el Festival de Sant Sebastià va venir molt d'aquest estil, no? I U2, i Neil Young, i totes aquestes coses.
Però, en canvi, U2 s'ha estrenat en pantalles comercials i no ha funcionat bé, com la majoria d'aquests documentals. És a dir, no és un material com perquè hi vagi el públic que regularment va a les sales de cinema, però, en canvi, no n'hi ha prou amb la gent que va a les sales de cinema, i, en canvi, la gent està com amb un radar detectant allò que, si no va al Festival de Torn, no podrà veure. En fi, és una mica... un món una mica desequilibrat, trobo, definitivament, eh?
Jo crec que hi ha un tema, que és que les sales de cinema també ho estan veient, això, en el sentit de dir, home, si s'organitza un festival i nosaltres participem d'aquest festival, aquells 10 dies que hi ha festival, tindrem les sales plenes. Per exemple, en aquest cas hi ha l'Aribau i el Coliseum, que han apretat molt per això, perquè el Coliseum ara hi tenim teatre, doncs que han apuntat per això, per dir, ostres, no? Doncs cada vegada que hi hagi una oportunitat, els Alexandre també tiren per aquí, els Maldà també, hi hagi possibilitats de fer aquests vincles, per exemple, el Maldà, sense anar més lluny, tenen els 100.000 retines,
sí.
I tot això, que és aquesta ocasió de portar cinema no d'estrena per omplir sales.
Però voleu que us digui per què? Vull dir, no és només per altruisme.
Descobreix-nos el
per què. No és només per altruisme.
Home, perquè per caixa també.
Perquè ells cobren.
Clar,
evidentment,
clar.
cobren a preu de sala plena.
Clar, clar.
I llavors, com que habitualment ni no de lluny l'omplen, ells que més voldrien que els lloguessin la sala a preu de sala plena, després que l'omplin o no, perquè no tots els festivals són com l'inèdit, eh? Fas la mostra de cinema africà i que no, eh? Que no, no, que no, no. Que no és el mateix, eh? No.
I tot això porta realment a sales buides en cinema convencional.
Però, en canvi, el BAF sí que tira molt. Hi ha molta gent que quan arriba al BAF i arriba al cinema asiàtic, doncs se'n van a casa Àsia, se'n van a les sales i se'n van a veure aquestes pel·lícules que la gent segurament doncs no tindria ocasió de veure fora de festivals. Com a Sitges,
és que hi ha molta escola asiàtica, però per exemple el cinema africà doncs, no té la mateixa sonoritat, no? És que és curiós, vull dir, per què?
Home, ni el mateix atractiu.
Ni el mateix recolzament.
Necessita
públic,
creixer
eh?
Molt encara.
Bueno, l'altre dia un oient m'escrivia dient com és que tots aquests festivals petits no tenen el recolzament de la premsa. La veritat és que la premsa a alguns els hi podria prestar més cas.
Sí, senyor.
I més atenció dels que els hi fa, però també s'ha de reconèixer que entre uns temes i altres, les redaccions no són de gent especialitzada en cinema, sinó en tota mena d'efectes culturals, i hi ha tanta oferta que arriba un moment que realment la gent no dona l'abast. Jo mateix ho reconec, jo no puc anar a veure tot el que voldria, ni de lluny. I he anat a l'inèdit, eh?
Què has vist, a veure?
Home, he vist del Rostropovich o del Sostakovich.
Ah, jo no.
Has vist el més avorrit,
no? Em sembla que no hem enganxat res en comogorines.
Què tal la Patti Smith?
Molt bé. Jo la Patti Smith ja us havia comentat, que Sundance la vaig veure, però he comès un error, que és dir, segur que m'he perdut alguna altra pel·lícula que estava molt bé de veure, però en canvi volia repetir veure Patti Smith Dream of Life, perquè és fantàstic, és poètic, és espectacular, és la Patti Smith, i té tants ingredients que qui no l'hagi pogut veure ara, doncs no sé, suposo que ja acabarà arribant-ho en DVD o emules o coses d'aquestes, però que no us la perdeu, que està molt
bé.
No
sé, per mi perfecte el Caetano Veloso, el seu documental també, per descomptat, en fi, els dels clàssics m'han agradat molt, Joy Division no he pogut anar, ho sento moltíssim.
Bueno, però tu no fa falta, perquè tu ja has vist Control, de l'Anton Corbijn, i per tant ja ho tens solucionat.
El gran drama és que aquesta pel·lícula no hi ha manera que l'estrenin, no hi ha manera, és a dir que s'ha de fer la pel·lícula en un festival com això. No fotis!
O emule, o la gent que el compri de DVD internacional, o que s'esperin a que els del 100.000 retines tinguin el cinema en Vigo un dia una bona estirada i la puguin portar.
Bueno, però, doncs de quines emocions hem de parlar aquesta setmana, allà a banda de l'inèdit?
Doncs mira, ja que lligues amb el tema musical, doncs, per exemple, avui han sortit unes declaracions del Casey Affleck dient que el Joaquin Phoenix, que són molt col·legues, es veu, es retira del cinema per dedicar-se només a la música.
El Casey Affleck, que no va ser l'actor que va participar l'altre dia en l'acte homenatge que van fer el Paul Newman als Estats Units, amb el Jack Nicholson, el Tom Cruise, el Tom Hanks, i tota la patulella, tots junts han fet una mena d'obra llegida, representada, en homenatge al Paul Newman, per fer donatius a les obres de caritat que feia el Paul Newman, i em penso que el Casey Affleck era el number one.
Doncs pot ser, no ho sé.
No, i també us diré que el Casey Affleck és igual que llegeixi que interpreti, perquè igual que el seu germà sempre té cara de
No, però jo parlo del Joaquin Phoenix. El Casey Affleck ho ha dit per...
Què ha passat amb el Joaquin Phoenix?
Doncs que realment es veu que es vol dedicar a la música, i aleshores jo he mirat aviam quins projectes tenia cartera i tal, i és veritat, no en té cap. Té una pel·lícula per estrenar el 2009 amb la Gwyneth Paltrow, i s'ha acabat.
Això sempre fa pudoreta, perquè, per exemple, el Daniel Day-Lewis ha anunciat diverses vegades que retira. Una ho va fer durant uns quants anys, fins que l'Scorsese el va recuperar altra vegada. Però aquests grans actors, aquests, home, són tios que traspuen cinema per tot
arreu. No. I per mi no té credibilitat, eh? Acabarà tornant amb una cosa o una altra, però vaja.
I sens dubte, l'aposta del Joaquin Phoenix per la música estarà bé de veure-la, perquè no sé si recordeu a Walk the Line, a la cuerda floja
fent
de Johnny Cash, ho feia
natural,
fantàsticament bé, o sigui que aquest
paio
té bones maneres.
Un altre que va dir que es retirava i no s'ha retirat i ha tornat aquest cap de setmana aquí és la Debra Winger en el paper de la mare de La boda de Rachel.
Sí,
que és un altre que va dir que mai més tornaria a fer cine.
S'ha acabat, ja hi som.
Bueno, i el Tarantino què?
Un altre que mai saps quan tornarà, però ja hi ha primeres imatges de la seva nova pel·lícula, d'Inglourious Basterds.
Sí.
I clar, jo la veritat volia parlar una miqueta amb vosaltres del Tarantino, perquè jo era un enamorat del Tarantino, èpoques Pulp Fiction, Jackie Brown, etc.
Com ragis del Tarantino, et tallo el cap.
A mi em sembla que aquesta pel·lícula li anirà molt bé per ser un canvi de gènere, perquè jo el noto una mica apalancat, aquest home, en els seus temes.
Bueno, jo crec que està apalancat sobretot en els molts diners que ha guanyat, tot allò que es fot dins, i els problemes que té amb totes les companyes, perquè jo recordo quan va venir l'última vegada a Sitges, o era la penúltima, ja no estic segur, que va venir de cop i volta la Mira Sorvino, sense anunciar-ho a ningú, ens va aparèixer enmig del festival la Mira Sorvino a controlar-lo, perquè li havien arribat veus a Estats Units de les camareres de l'hotel del Gran Sitges, i el... I va aparèixer. Ens vam quedar tots de pedra. La Mira Sorvino, que era la seva companya, i va entrar caperes al cap de res. Un mes, eh?
Doncs jo, si m'ho deixeu fer, m'erigiré en un grandíssim defensor de Tarantino, de les seves pel·lícules, dels seus subgèneres. Death Proof, això sí que no la puc defensar per cap banda.
Ah,
però
aquí
les
està,
altres,
aquí
les altres, els Kill Bills...
No, és totes, que totes està molt bé, però va ser amb Death Proof que vaig pensar, ostres, tio, t'estàs repetint, i aquests diàlegs s'estan repetint, i per tant, jo crec que aquesta nova pel·lícula de guerra... Bé, serà...
Quina pitjor veu. Què és? Què es veu?
Home, només he vist el Brad Pitt vestit i repentinat, que sempre surt guapo aquest home, faci el que faci. I no ho sé, s'estrena, em sembla, d'aquí un any.
Segurament a Inglourious Basterds, però, tot i ser una pel·lícula d'un gènere diferent, hi haurà aquests tocs de Tarantino.
Segur.
I hi haurà algunes coses innovadores i coses que realment valdrà la pena de veure. Però això sí, jo defenso qualsevol cosa que firmi ell.
Bé, no. Només volia saber què en penseu.
Jo penso que més valdria que filmés més, i que si és encara atractiu per la gent com ho era fins ara... molts Tarantinos i moltes estrenes de Tarantino ens convenien, perquè la cosa està desoladora, eh? Vull dir, no sé si ja teniu notícia de les recaptacions dels últims temps.
Fatal.
Al nostre voltant, però fan pena, eh?
A Espanya o als Estats Units, vols
dir? A tot arreu.
A tot arreu.
Però ara parlava molt concretament d'aquí, de Catalunya, de Barcelona i companyia, eh? Uh-huh.
El que passa que la gent, quan hagi de començar a treure's d'alguna cosa, dels típics gastos superflus, allò de dir, ostres, que ara no tinc calés per alguna cosa. Home, no es traurà d'anar a sopar un cap de setmana, no es traurà d'anar a buscar un CD, per exemple, que el pot tenir. En canvi, al cinema jo crec que d'això sí que és un tema que tindrà repercussió. Amb la J. Navarro, a Sitges, precisament, em deia, ja veuràs, com ara, d'aquí un any vista, amb la crisi, no només baixaran les recaptacions, sinó que, a més, la gent voldrà anar al cinema i es deixarà de drames socials, de documentals i de totes aquestes coses, i només voldrà veure distracció, tiros, historietes d'amor, però prou drames socials. Veurem si serà així o no.
Ja veurem. Només dic que el Nadal pinta molt pobre, també.
Sí,
molt...
què saps del Nadal, tu, ara, així d'entrada?
Doncs res, que el Harry Potter, per exemple...
Oh! Vomitaria, ja va, prou!
Però si no m'heu deixat acabar.
Però què em porten? 17, no? 18 de Harry Potter.
L'han passat cap a l'estiu, totes les pel·lícules... No hi ha res al Nadal, hi ha el James Bond i punto, i s'estrena un mes abans.
Ah, té bona pinta, per ser, el James Bond. No sé si heu vist imatges.
Home, ara comencen a sortir... Bueno, ha sigut l'estrena...
El director és bo, no?
Sí, és el de Finding Neverland, per exemple. Molt bé.
A veure si com a mínim és com l'anterior. Bueno, jo us faré un repàs ràpid a veure...
Repassa.
És que vull percebre quin és l'interès que vosaltres us desperta la boda de Rachel, per exemple. Vull dir, és una pel·lícula que aniríeu?
No,
perquè té pinta de molt avorrida, no?
No, només amb el títol ja si hi ha boda i d'una dona ja passo.
Estic cagada, i això que la defensa bé el Jonathan Demme.
Ho sento.
Si no és atractiu ni el director del CSI.
Sí. A mi
sí, però el Jonathan Demme, què ha fet de bo després del Silenci de los Corderos?
Ah, bé, els documentals del Neil Young.
Uf, sí, vinga, però això està molt bé per veure-ho a l'inèdit, però ja està.
Bueno, Disaster Movie. Aquesta us atrau o no?
No gaire.
La veritat és que aquestes del Movie últimament són horroroses, eh? Sempre han sigut dolentes, però ara són...
També,
però,
vaja, és que cada vegada que m'hi han aportat, per Date Movie o coses d'aquestes, després surts i als 3 minuts ja estàs cansat d'aquesta pel·lícula.
Bueno, això que surt la Carmen Electra, eh? Poca broma, eh?
Ah, sempre surt la Carmen Electra, surt a totes les Scary Movies, a totes. És que sembla...
Bueno, Will Ferrell i John C. Reilly fent de germans crepats que semblen el George Bush a Hermanos por Pelotas. Què?
Mira, aquests dos... Podien fer gràcia, però veient les imatges dius, no pot ser, és que
no
pot ser.
Fora,
té
fora,
molt
també,
mala
fora,
pinta.
Fora.
Los niños de Huangxi, del Roger Spottiswoode. Què?
Amb el Jonathan Rhys-Meyers, por ahí, no? També.
És com el flautista de Melina amb nens xinitos.
Ai.
Gurina,
quina mandra,
gurina.
Quina
mandra, no?
Per què la gent no va al cinema? Home, perquè ens ofereixen uns trunyots que déu-n'hi-do.
Bueno, Retorna a Bryce Head, aquesta tampoc.
Aquesta està bé.
De fet, aquesta l'ha vist a l'Alfons.
Sí, jo també.
Si l'heu vist vosaltres i em convenceu una mica, encara l'aniré a veure.
Dins d'aquest panorama, està prou bé.
Natural. No, és la sèrie de televisió antiga, eh? No arriba, eh? No arriba. Però, home, està bé i... No sé, a tu t'agrada l'Emma Thompson?
Sí, bastant. Sí? Bastant.
L'Emma Thompson està molt bé, eh? Fa un paper molt diferent.
No, i quan està bé, la tia marca, però...
Sí.
No sé, potser tinc pel·lícula per demà dilluns, ja.
Mamà castradora, solo quiero caminar. Què?
Solo quiero caminar. Home, una mica... Això de cinema d'acció espanyol, és que mai l'acaben de fer.
No la claven mai.
No.
Mai. I doncs... el Llanes, amb tots els respectes, ja veurem.
Però, perdoneu, aneu-la a veure, perquè és molt Scorsese, eh? Molt Scorsese.
Sí, és molt fàcil de dir, és molt Scorsese.
I fent una mica de muntatge i quatre trets, escolta.
Doncs la pregunta, entre Victoria Abril, Pilar López de Ayala, Elena Anaya i Ariadna Gil, amb qui ens quedem?
Elena Naya.
Jo em quedo amb l'Ariadna Gil perquè és tan bullida, és tan sempre igual, que no tampoc transmet massa, però és igual, mira.
Li diré.
Jo diria Victoria Abril, però ja és massa gran per mi, per tant, no em quedo amb l'Elena Naya.
Per últim, ahir la presentàvem, El somni. Què?
Molt bé.
La defensem o no?
Molt.
No és
molt.
Això el que ens salvarà, de la ruïna
no,
als empresaris,
no, però és una pel·lícula que, de fet, ahir ho comentava el reportatge, que el Lluís Miñarro, i des de 17 l'han convençut molt, és el director de fotografia d'Honor de Cavalleria, el Christopher Nerier, i és una pel·lícula que, sens dubte, no és per tots els públics, però és una pel·lícula perquè tothom que vulgui saber una mica de la transhumància, dels pastors, de la seva terra, etc, estarà molt bé, i són 77 minuts, ni es fa llarga, ni tot plegat, i la naturalesa és molt guapa, tu, i ja, amb això ja en tenim prou.
Bueno, hem de dir que, per tant, de tot el que s'estrena d'aquesta setmana, la recomanació número 1 és El somni?
Per mi, sí.
O El retorn a Braixet? Posem les empatades?
Sí.
Doncs jo ho dic i amb tot l'orgull. És veritat, són les millors. Ara bé, això no salvarà el negoci del cinema.
No, senyor.
No salvarà el negoci del cinema. I què us jugueu que la setmana que ve, número 1 de Hit Parade, Hermanos por Pelotas.
Sens dubte.
O Disaster Movie.
O Disaster Movie.
Mira, jo crec que potser Disaster Movie, no? Perquè la gent ja comença a estar-ne fart.
Sí.
I potser, per tant,
això
els Hermanos por Pelotas.
Normalment funciona més als Estats Units.
Sí, senyor. Okay.
Queda dit. Ara veurem què passa la setmana que ve.
La finestra indiscreta.
Heu sentit parlar de John Barry? Heu sentit parlar de l'home de Nacida Libre, León en invierno, Bailando con lobos i Memorias de África? Demà, 75 anys. Avui seria el dia ideal per dedicar-li l'audiovisual, però ho farem la setmana que ve i potser més d'una audiovisual, perquè avui ens hem de dedicar al retorn a Braixet a partir de les 2 de la matinada. Hem de parlar, evidentment, d'aquest compositor amb 11 pel·lícules de la sèrie James Bond i una llarga trajectòria en dones, fills, una, per cert, la Jane Birkin, tot s'ha de recordar, i l'estil musical del Londres dels primers anys 60, època del free cinema i del swinging London. I títols mítics moltíssims, i també un estil musical repetitiu, però solemne, elegant, que s'enganxa i que ja ha fet història. Doncs bé, de tota manera, tot i que esperarem 7 dies a dedicar-li una audiovisual, avui, que ja és el 75è aniversari de John Barry, convé recordar també la seva participació en una banda sonora que per ell és la millor de la seva carrera, Jugando con el corazón i Remembering Chet, un Chet que és Chet Baker. deixa que soni una mica per sota mentre parlem amb l'Andrés i el Pep, perquè és una música estupenda i perquè és la preferida de John Barry, perquè és un homenatge a Chet Baker i perquè em recorda una pel·lícula estil John Cassavetes que no estava del tot malament, que es deia Jugando con el corazón, i perquè l'audiovisual de la setmana que ve està dedicat a aquest compositor. I sentirem magnífiques bandes sonores de l'home que va fer Memòries d'Àfrica. Andrés, benvingut i bona nit.
Molt bona nit, Àlex.
Hola, Andrés, què hi ha? Què tal?
Pues, res, que abans us he trucat perquè, com que anava guanyant per golejada el Gato Pardo, dic, home, a mi m'encanta el Gato Pardo, però encara m'encanta més l'Apartament.
Això vol dir que votaràs per l'Apartament?
Això vol dir que Billy Wilder, forever.
Doncs saps què estàs fent en aquests moments?
Pues votar.
No, votar i decantar la cosa cap a l'Apartament, perquè resulta que estaven una altra vegada empatades. De fet, han anat frec a frec gairebé tota l'estona, tot i que al començament del programa el Gato Pardo ha pres una... És a dir, ha fet una carrerilla total, no? I ara estaven empatades una altra vegada, perquè vaig comptant, tot el que va arribar.
Ja.
I estaven 22 a 22, no. I ara amb el teu vot l'Apartament torna a guanyar, eh?
És que fixa't que quan vaig fer la selecció de les 5 pel·lícules, entre les 5 pel·lícules del 60, hi havia posat el Gato Pardo i havia posat l'Apartament. O sigui que, de fet, ja em anava bé. I realment, pràcticament, no anava a trucar, però quan semblava que guanyava el Gato Pardo de golejada, jo dic, home, hem de salvar l'honor de Billy Wilder.
Home, però si és fent patir a Luchino Visconti i l'Apartament, i el Gato Pardo, no sé. La veritat és que són dues pel·lícules que representen molt bé aquesta dècada, eh?
Sí, i tant, i tant.
Tot i que cap de les dues era molt trencadora, i va ser una dècada que precisament ha fet història, sobretot perquè va ser la dècada que va acabar amb molts sistemes de fer cinema, sí. I va obrir moltes perspectives noves, i va haver altres directors que van ser una mica més radicals que no precisament la maduresa esplèndida de Billy Wilder i Luchino Visconti, no? Però, en fi, de tota manera...
Però de tota manera són pel·lis emblemàtiques.
Indiscutibles.
Sí, o sigui que és allò, t'agrada més, i dic, m'agraden les dues, però vull dir, ja que tal, pues és que, no sé, Jack Lemmon estava fantàstic. Fred Van Murray, fantàstic. Shirley MacLaine, Mrs. Kubelik, cap amunt, a la 17, sí, a la 17. Vinga, va, pugem, baixem. Hòstia, és que...
Bueno, tenim encara 17-18 minuts fins a les dues de la matinada per veure, amb els últims vots, quina serà definitivament d'aquesta votació que vosaltres veu suggerir i heu fet al llarg d'aquestes últimes setmanes, quina és la pel·lícula gran dels anys 60, Andrés.
Escolta una cosa.
Digue'm.
Volia aprofitar per recomanar el Solo Quiero Caminar. Què et diria? Pues que, per exemple, hi ha dos personatges que són tarantinians, ja que fa un moment parlàveu del Tarantino,
sí,
que són el paper del Diego Luna, i l'Ariadna Gil. Aquests són dos personatges que encaixarien perfectament amb qualsevol pel·li del Tarantino. Després, clar, m'agrada molt la referència que es fa al cinema de Melville.
Sí, també a de Peckinpah.
Sí, però bueno, m'agrada més el de Melville perquè sembla com més desconegut o no tan...
Evidentment, avui dia molta gent no el recorda. Sí.
És que, clar, lo del Grupo Salvaje...
És més obvi.
Sí, que em sembla fantàstic, però el del Peckinpah està... vull dir, es troba més sovint en tal. Però el Melville, jo dic, hòstia, m'agrada. I, no sé, trobo que el muntatge, encara que la pel·li no és rodona, el guió està currat, no sé, penso que és una pel·li que mereix una oportunitat, eh?
La pel·lícula que vol dir a l'Andrés és Le Samurai, El silencio d'un hombre, amb l'Alain Delon, que és la pel·lícula citada precisament a una de les escenes de la pel·lícula d'Agustí Díaz-Yanes. Sí. Tu, doncs, la recomanes, eh?
Sí, perquè, bueno, no sé, és que em va fer gràcia. A més, fixa't com camina l'Ariadna Gil, com es belluga en alguns moments... És que tinc ganes de revisitar Le Samurai perquè, clar, aquell home pràcticament no parlava, anava a la seva...
Doncs estigues atents, Andrés, que d'aquí un moment segurament també tindrem l'Ariadna Gil aquí amb nosaltres, a veure si estàs d'acord amb el que explica de la pel·lícula.
Ah, fantàstic.
Molt bé, Andrés.
Vinga,
una abraçada. Bona nit.
Adéu.
Pep, benvingut.
Hola, benvingut.
Què hi ha, Pep? Què és el que volies bona dir?
Podríem tornar a empatar una altra vegada.
No diguis que faràs el gato pardo, tu,
no,
ara.
No. L'apartament.
L'apartament, doncs així ja...
L'apartament. Ja... Això és com demanar-te entre Quill i Agosta, no sabries dir.
Entre el papà i la mamà.
Clar.
Doncs amb el vot de la Teresa, que ara ha arribat per correu fa un moment, són 3 vots per damunt l'apartament del Gato Pardo. Ara ja guanya de 3, l'apartament.
Ja veurem com acaba.
Bueno, doncs a les 2 de la matinada, solució definitiva del tema.
Uh-huh.
O l'apartament o el Gato Pardo. 932017474, finestra@catradio.cat. Cat Finestra, espai missatge, al 7033. Alguna cosa més, Pep?
Sí, et volia demanar què penses d'una pel·lícula que ha caigut fa un parell de setmanes a les meves mans i em va impressionar bastant. L'he vist en versió original, no sé si s'ha traduït mai en castellà, The Man from Earth.
The Man from...
Earth, a terra.
L'home que va caure sobre la terra, del David Bowie.
No. Basada en uns guions del Jerome Bixby. Em sembla que està dirigida per un tal Richard... no t'ho sabré pronunciar, això.
The Man from Earth?
The Man from Earth, sí.
Ho he de buscar, això no sé ara quina pel·lícula és.
Busca-ho. És, m'ha sobtat, m'ha impactat bastant. Està fet l'any 2007.
Mm-hmm.
Però em sembla que aquí no s'ha traduït,
2007?
Sí.
Recordes algun actor, algun personatge, alguna cosa?
Tinc la pàgina aquí davant mateix. David Lee Smith, John Bingsley.
Mm-hmm.
Ellen Crawford...
Em sona que això no s'ha estrenat, eh?
No, crec que s'hagi estrenat, ja et dic. No, a mi m'ha caigut en versió original i m'ha encantat. M'ha encantat pel plantejament i per la senzillesa.
Doncs no he tingut l'oportunitat ni de veure aquesta pel·lícula, crec, eh? Vull dir, ara ho buscaré, eh? Ho miraré una mica, no sigui que algun festival o alguna cosa.
Te la recomano.
Moltes gràcies. Pep, moltes gràcies. The Man from Earth.
The Man from Earth.
L'home de la Terra, l'home des de la Terra. L'home de la Terra,
seria, sí.
Perfecte, Pep.
Vinga.
A veure què passa.
Vale, ja ho veurem.
Una abraçada.
Bona nit.
Bona nit, Pep. Bona nit. Hola, Ariadna. Benvinguda al programa una altra vegada. Bona nit.
Hola, bona nit.
Borres completament qualsevol atisbo de dolçor, de candidesa, de, diria jo, qualsevol tentació de la dolça Ariadna. És un personatge absolutament tremendo en aquest sentit. Negre i realment contagiat de les altres 3 actrius i de les altres 3 germanes. Hi ha com una metamorfosi en què totes acabeu realment semblant dames negres, no? És molt interessant el treball que t'ha proposat Agustín en aquesta pel·lícula.
Sí, jo crec que són tots uns personatges molt acabats. Molt acabats, a pesar de que els hi queda teòricament molta vida per davant, no? Però gent que ha viscut molt de pressa i ha viscut a l'altra banda de la línia de la normalitat, no? Sobrevivint, fent el que calgui, no? I encara que no s'explica, no, d'on surten, què feien, què tal, jo crec que l'interessant era que fos creïble, no? Que cadascú s'imagini la infància que han tingut aquestes germanes, no? D'on venen i per què són com són, i especialment el meu personatge, que és una mica la germana gran, no? d'aquesta altra, té aquesta connotació, a més, de responsable, no? Una mica de tot, amb la qual és com la que té el cap més fred, la que li importa menys morir o acabar, no? I això la converteix en un personatge perillosíssim, no? Perquè algú que no té por a la seva pròpia vida, no? Que diu ja s'ha acabat, més igual, és la que té més perill, jo crec, no? I per això actua com actua.
Malgrat tot, hi ha un moment en què a través de la seva sensualitat, encara que sembli mentida, de cop i volta s'obre una escletxa i descobreixes tot un interior. Està molt bé també, no? És a dir, la precisió de bisturí amb què, sense haver de donar masses explicacions, aconseguiu que el teu personatge, que viu d'una manera, caminant tota l'estona amb una gran energia i una gran decisió, brum, tregui panxes, no? Tregui...
Sí, perquè a l'hora de ser una dura, no? Un personatge dura així, amb el Tano havíem treballat molt, perquè clar, és un personatge que hi ha moltes coses, no? I per ell era molt important la feminitat, la sexualitat d'aquest personatge, no? No fer la típica, sobretot amb les dones, no? Els homes poden ser durs i atractius i tenir nòvies i tal, però les dones, quan fem un personatge dur, és com que som dures i prou, no? I lo interessant d'aquest és que també hi ha tota aquesta part d'una necessitat física que té el personatge, que la busca sense tenir relacions sentimentals, simplement una cosa física, i que de cop i volta, després de molts anys, passa alguna cosa amb algú que la trastoca completament, no? I em sembla que és veritat i és així, no? O sigui, com pot estar tenint morta tota una part, no? I que de cop i volta hi hagi algú que passi que no coneguis i que diguis què passa aquí, no? I miris els ulls de l'altre i et reconeguis i ja està, no? Jo crec que és molt... Que li aporta molt al personatge, però és un personatge molt complex, molt callat i que té molt poc per explicar, no, exteriorment.
Saps, Ariadna, jo veia la pel·lícula, me la mira i pensava, un grup salvatge, molt femení, en certa manera, però en un món molt masculí, fent les coses que els homes han fet en la vida, en el cinema sobretot, no? I per tant, acorralant una mica a l'espectador convencional i tradicional, fins i tot a les pel·lícules tarantinianes, és a dir, són quatre dones i podríeu ser les perres reservoir o desreservoir perres, no? I jo crec que és una provocació, en el fons. Té alguna cosa de molta provocació en els esquemes mentals de molta gent.
Sí, inclús avui em deia una persona, diu, és que per vosaltres... Les dones que sempre sou les que parleu, no?, en general, no?, el tòpic de les dones, pli, 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 i els homes són els d'acció, aquí parlen els homes. No paren de parlar i dir parides i dir de tot i explicar-se la vida i sentimentals i no sé què. Són ells. Elles, inclús en això, no, tampoc juguen elles entre elles, no es diuen les paraules justes, no? El qual és com una mena de canvi de rol que jo crec que és... A veure, que és una pel·lícula, però que en el fons... I ara veure també que les dones, que moltes vegades porten el pes, no?, d'una família o el pes de moltes coses i ho porten d'una forma molt més dura, no?, que molts homes que els hi costa més.
Però és que el porteu de tota manera. El que és interessant és que hi ha els dos rols una mica, perquè hi ha una mare, hi ha una germana gran, hi ha uns certs rols familiars i... petits detalls que demostren coses que no s'expliquen però que estan a l'interior, com dèiem abans, en el cas del teu personatge, no? Llavors, realment, hi ha les dues facetes.
No perden, no? No perden. O sigui, no perden el ser dones, no perden això, el ser una mare o el ser una mare que dona el seu fill a una altra nova mare. O sigui, les dones vivim, ens multipliquem, no? I ens, a la vida, no? Te n'adones que ets capaç, no? Que estem molt entrenades per això. I el que no estem tan entrenades o no està tan clar és que puguem, un moment donat, dir, bueno, m'ha tocat aquesta vida, aquesta sort, bueno, no la vull, no? No tinc per què aguantar-la, intentar anar contra ella, no? Jugant a la vida, evidentment, no? La força la tenen els homes, física, però també amb certa intel·ligència se'ls... No? Es pot buscar una altra manera.
A mi m'ha agradat molt el cinema que ha posat Agustín dins de la pel·lícula. Fixa't bé que és, em refereixo que realment més enllà dels guions explicatius, amb diàlegs que donen voltes a vegades inútilment sobre les coses i tal, la potència de les imatges, del muntatge, de la posada en escena fa que la pel·lícula s'expliqui per si mateixa. I hi ha una cosa que també ajuda molt, i és que jo us he conegut a totes, a la Victòria, a la Pilar, a l'Helena, a tu, i a la pel·lícula preneu una envergadura física molt superior a la vostra. És a dir, realment sembleu més grans, més fortes, més potents i amb els ulls més negres del que teniu en la realitat.
Això és una cosa de mèrit absolut d'ell i de Paco Femenia, que és el director de fotografia i vestuari també. O sigui, realment el que te n'adones treballant, jo després de La Triste, que era una pel·lícula d'època, o que òbviament el vestuari, l'estètica era molt important, en aquesta que és contemporània m'he donat compte que ell treballa de la mateixa manera, o sigui que és igual que sigui el segle XVII, és més difícil encara fer-ho jo crec actualment, no?, amb tota la barreja d'estils, de coses, i s'ha buscat, no?, a cada personatge treure-li el partit més gran, no?, i després que la forma de mirança, que al final és això, no?, el director, un és com et mira el director, no?, i com et vol veure el director, i si tu entres en aquest joc i et deixes portar, pots arribar a qualsevol lloc dintre del que puguis ser capaç o puguis donar, però sí que la mirada d'ell, almenys la meva experiència cap a mi, és absolutament, o sigui, com... Però a més ja m'ho deia, vull això i vull això, no? I jo deia, estàs segur? Que... I de cop tu et deixes anar i tot t'ajuda i et miren bé. I surten les coses, no?
A mi fer un comentari que vull que me l'entenguis bé. Estic segur que ha treballat molt bé amb les quatre, per separat, i possiblement també amb les quatre juntes. Estic segur que us heu entès de meravella i que hi ha hagut una compenetració i un intercanvi de fluids i de funcionament molt bé. Però estic segur que també hi ha hagut un punt molt positiu de rivalitat. I vull dir la paraula rivalitat entre cometes i amb molta delicadesa, però que crec que és una rivalitat positiva, és a dir, que ha omplert d'energia i de potència la presència de cada una de les quatre en referència a les altres i a la pel·lícula, no?
Jo crec que som actrius que treballem molt diferent unes de les altres, completament diferent. Jo, que és una cosa molt, molt curiosa. D'una banda està la Victòria, que és una constant energia i una constant... no, búsqueda d'idees i d'imposar les seves idees perquè són les millors, que no sempre són les millors. O sigui que cadascú, no? Jo treballo des de no idees, a veure què noto, què volen, no? Des d'una cosa molt més de dintre i de col·locar-me allà on trobo el meu lloc. La Pilar treballa des de l'autosugestió més brutal, o sigui, entra en l'estat psíquic, físic, que la toques i crema, o sigui, es posa vermella, o sigui, cada una està al seu món, no?
Bona sort, Ariadna.
Gràcies.
In South Texas, his face was burnt deep by the sun.
Com que el Pep mencionava, o era l'Andrés, o era el Pep, o era... Qui era que parlava de la pel·lícula de l'Agustín Díaz Llanes? De Solo Quiero Caminar, i parlava de l'Ariadna, precisament, i teníem aquestes declaracions de l'Ariadna, i dic, va, és el moment, la posem, que vinguin. Doncs, nois i noies, ara resoldrem el tema aquest de l'apartament o el Gato Pardo, i abans dir-vos per què. Per què està sonant la cançó de Grizzly Man? Per què sona aquest Coyotes del Don Edwards? Doncs alerta, perquè és que una de les millors iniciatives actuals és el cicle dedicat a Bernard Herzog, que fan al cinema Maldà, acompanyant Encuentros en el fin del mundo, Grizzly Man, Mi enemigo íntimo i altres pel·lícules d'aquest director alemany, succeiran els pròxims dies, i us desitjo un bon descobriment d'una de les ments més imaginatives i místiques del cinema actual. Alfons, vine cap aquí. Passa cap aquí, perquè hem de dir qui és qui guanya i quina és la pel·lícula que ha guanyat. Com ha dit el Ferran en l'últim missatge que ha arribat aquesta nit, El Gato Pardo és molt bona, però jo em quedo amb L'Apartamento. La trobo perfecta, perquè és l'equilibri ideal entre un magnífic guió, uns actors en estat de gràcia i un director irrepetible. I això es veu molt poques vegades. Això vol dir que ha guanyat L'Apartament. Ha guanyat al final per uns quants punts d'avantatge. L'Apartament de Billy Wilder, i no fa mal, la millor pel·lícula dels anys 60.
In this new world of asphalt and steel.
De l'1 al 33, Alfons. Un número.
El 21.
L'Alfons ho ha dit, el número 21. Bona nit, senyores i senyors. Alerta, el guanyador es diu Pep. Es diu Pep i m'ha votat El Gato Pardo. El Pep ha telefonat ara fa una estona, ha votat El Gato Pardo i és el guanyador del disc d'aquesta nit. Bernard Herzog, al Maldà. Alerta, a la Filmoteca El Viento, dimecres a les 5 de la tarda. Una pel·lícula indispensable a l'aula del cinema, com també ho són les pel·lícules d'Albert Meisels, que encara podreu veure després de l'inèdit a la Filmoteca Grey Gardens dimarts i dissabte, o Trobada amb Marlon Brando demà a 11:15, també indispensable. I el film del mes, Daisy Canyon. One morning they searched his adobe. He disappeared without even a word. Gràcies, Alfons. Bona nit.
Bona nit.
Fins la setmana que ve, no? Alerta, que ens queda l'audiovisual. Una hora de Ratchet i companyia, passant per Wild, James Ivory i, evidentment, Emma Forster. Marta Ballesta, Ben Gestacio, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Ivan Rosquella, Gemma Safont, Valentí San Juan. I dissabte que ve, qui serà dels que participaran? Qui podrà fer un curs sencer d'història del cinema amb nosaltres gratuïtament? A currar i a fer-ho bé. Ho resoldrem dissabte a partir de mitjanit i una hora.